www.cope.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts. Feu esport, habitualment? Possiblement a l'hivern no és una qüestió... No és una qüestió que vengui més a de gust, sobretot si fa fred, però es continua fent esport. Es continua fent esport. És una qüestió molt recomanable. Molt recomanable de forma general, però és que l'esport juga també un paper important des d'un punt de vista social, com a factor integrador, com a factor de cohesió. Ara, us donaré dades sobre l'esport i sobre el què. Bàsicament, la pregunta que ens podem fer és quina ha de ser la inversió pública en l'esport, en els clubs, en equips de futbol, equips de bàsquet, o qualsevol altre esport, hockey, etcètera, etcètera, sempre de caire professional, si han de rebre ajuts públics. Bé, bàsicament, tot això té un què. Donaré unes xifres. En els darrers 15 anys, l'esport català ha passat de rebre 160 milions d'euros el 2010 a només 100 el 2025. És una retallada d'un 37,5%. Això es tradueix en una suma global d'uns 1.000 milions d'euros menys, un 50% de descens en inversió pública des del 2010. De fet, des de l'any 1992 fins ara, han plegat el 70% dels clubs a Catalunya. Estem parlant que en qüestió d'inversió esportiva, insisteixo, més enllà de fer esport, estem parlant d'un factor de cohesió social molt important i un eix que vertebra molt la societat. Estem parlant de 70% de tancament per falta de financiació, eh? Sergi Tor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel. Bon dia.
Tu has, pertanys a algun club esportiu, alguna cosa, o no?
Sí, pertany a un club esportiu social, el Club Natació Lleida.
Ah, molt bé.
Exacte, tinc allà la piscina a l'estiu i clar, gairebé tothom practica esport. Saps quin és el tant per cent dels practicants d'esports a Catalunya?
No.
El 72% de la població. Clar, caminar és un esport.
Sí, en funció de com i de quina manera.
No, és un esport. Per tant, hi ha el 72%, i a més hi ha camins, és a dir, nedar, excursionisme, aquí estem realitzant tot el que sigui una pràctica esportiva, doncs està incorporada, evidentment, doncs, amb aquesta funció. No? I el 72% de la població catalana, que per cert és 10 punts més que alguns països del nostre entorn, doncs això demostra també la força esportiva que hi ha hores d'ara a Catalunya, tant que fins i tot, i ara en parlarem, per primera vegada el govern de la Generalitat ha creat una conselleria específica.
Sí, la conselleria d'esports, però sí. Veurem, perquè té feina per davant, aquesta conselleria.
Sí, és a dir, amb el cas de Berni Álvarez, exjugador professional de bàsquet de Tarragona, en aquest cas va començar la seva trajectòria política amb el PSC i ara és el primer conseller d'esports, exclusivament d'esports, del govern de la Generalitat de Catalunya des de l'arribada de Salvador Illa fa un any i mig al Palau de la Generalitat.
Bé, Sergi, la situació econòmicament per aquests clubs no és gaire bona.
Sí, anem a parlar d'una mica... Tu has aportat xifres. Sí. La xifra seria, per exemple, quin és l'impacte econòmic de l'esport amb el PIB català, amb la globalitat, no?
Sí.
Exacte, doncs estaria al voltant del 3%.
El 3% del PIB català.
Sí. Compte. És a dir, perquè fins i tot s'ha parlat del 2,3-2,5, però són xifres molt anteriors i ara tothom ja apunta carai que s'estaria al 3%. Perquè la primera feina que va dir Berni Álvarez com a conseller d'esports és fer ja el que seria les dades actualitzades.
D'acord. I d'inversió, quina és? Sí, el 3% del PIB català, però quina inversió hi ha de retorn públic en aquest sector?
Sí, és una inversió mínima amb la qual hi ha hagut 1.000 milions d'euros segons el Pla Català d'Esport que s'han perdut en aquests últims anys perquè hi ha hagut una reducció important. Fins i tot hores d'ara, el govern de la Generalitat de Salvador Illa acaba d'anunciar una partida de 120 milions d'euros per fer reformes a les instal·lacions esportives. Però la queixa és que fa 2 anys l'anterior president va parlar, Aragonès, de 200 milions. I clar, fer anuncis és fàcil, però sí. El que s'ha de posar són els diners damunt de la taula i per això és importantíssim una cosa que no s'està parlant, que són els pressupostos de la Generalitat, que som ja a 12 de desembre i, com diria algú, el més calent està a l'aigüera, senyor Cruz.
Sí, senyor. Si parlem de pressupostos, de tancar pressupostos, possiblement seria una de les assignatures pendents de tots els governs que ara mateix tenim. I si us dic una cosa, a vegades ni està ni se l'espera.
Sí, i per ampliar les dades, doncs, comparem aquest 3% del PIB de Catalunya, sí, amb l'últim inventari que es va realitzar del 2013, l'esport mouria uns 4.000 milions d'euros, hi ha 500 empreses i la creació de 22.000 llocs de treball. Quan parlàvem, doncs, de que el 72% de la població catalana practica esport, és en aquest cas l'informe de l'Esport a Catalunya del 2022, un informe de l'Observatori Català de l'Esport. Aquest 72% amb regularitat de la pràctica esportiva. El 58% oferint amb instal·lacions, el 84% fora d'aquestes instal·lacions. A Catalunya, per cert, hi ha més de 50.000 espais esportius. Destaquen les piscines, amb recinte tancat, que seria el que seria el superior, després les pistes poliesportives a l'aire lliure, i també molts jocs de petanca, 1.400 jocs repartits de petanca. I ara està creixent espectacularment les instal·lacions del pàdel, que és hores d'ara l'esport de moda de tots els clubs. Però, evidentment, aquí sempre hi ha els grans clubs professionals que viuen en una situació ben diferent, si també haurien de cobrar diners públics per la promoció de la ciutat. Aquest és un gran debat. I l'altre també és la pràctica esportiva que tenen dret tots els ciutadans de Catalunya.
Doncs, en parlem d'això, faig un petit resum d'una xifra brutal. Aquest tancament del 70% de les instal·lacions des del 1992 fins
ara... De clubs,
representa l'esport el 3% del PIB i en qüestió de pressupost públic assignat i de subvencions parlem del 0,17%. En parlem d'aquestes xifres i en parlem de tot això amb el senyor Gerard Esteve, que és president de l'UFEC. Gerard, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Aquestes dues xifres que acabo de deixar anar són per si realment dures ja per començar, eh?
Són duríssimes i jo encara te n'afegiria una altra.
Endavant.
Des del 2010 fins ara, o sigui, els últims 15 anys, sí, s'han deixat d'invertir més de 1.000 milions d'euros que tocarien a l'esport i que no s'han fet. És a dir, si el que teníem a l'any 2010 s'hagués donat més l'IPC, tindríem 1.000 milions d'euros del que realment s'ha donat. És a dir, el que realment l'administració ha acabat donant respecte al que teníem el 2010 més l'IPC, aquest gap de diferència, són 1.000 milions d'euros. I aquests 1.000 milions d'euros són faltes d'oportunitats, són gent que no ha pogut fer esport, són esportistes que no han pogut anar a campionats d'Espanya, campionats d'Europa, campionats del món, són gent que potser que hi ha pogut anar, però en una situació absolutament precària, i per tant és un dany estructural a la nostra societat que, del nostre punt de vista, és gravíssim.
Però és una qüestió que és conscient, perquè les dades estan allà, i tothom ha de tenir aquestes dades. Hi ha previst fer alguna cosa que es reverteixi una mica la situació, o ni està ni se l'espera?
Bueno, nosaltres hem començat aquesta campanya, que és la campanya de Estem perdent, volem guanyar,
sí,
i que el que posa de manifest, bàsicament, és que la situació aquesta és absolutament inaguantable i que cal modificar i revertir aquestes retallades de forma immediata. De fet, jo recordo el president del Parlament Europeu, que era en Sassoli, just abans de la pandèmia, el vam anar a veure uns quants de la societat civil catalana i vam tenir un dinar amb ell. I recordo que em va dir, Gerard, malfia't dels polítics que et diuen coses boniques però no et pressuposten. I en la vida, el que demostra la voluntat és el pressupost. Perquè dius, escolti, miri, jo puc creure molt, per exemple, amb Sant Joan de Déu, però si no el financio, ja m'explicaràs a mi el que crec. Doncs poc, no? Doncs amb l'esport passa exactament el mateix. Bé. I ara aquesta situació és realment gravíssima. Has donat una dada que, a més, és absolutament... diguem-ne, dramàtica.
Sí.
El 70%, més del 70% dels clubs de Barcelona en els últims 30-40 anys han desaparegut i continuen desapareixent perquè les entitats sense ànim de lucre són les entitats menys ben finançades les esportives del nostre país i de tot l'Estat, perquè això no passa a la resta de l'Estat. La resta de l'Estat sí que inverteixen. I, per tant, aquesta és una situació que s'ha de revertir.
Clar, aquí és un punt important. Això només està passant a Catalunya? No sé si a altres autonomies també passa.
Mira, nosaltres tenim un estudi, per exemple, les federacions espanyoles versus les federacions catalanes, per comparar una miqueta pomes amb pomes. Doncs si el 2010 nosaltres estàvem amb de subvenció pública als voltants dels 30 milions d'euros, el 2025 les federacions catalanes estan a 15 milions d'euros. O sigui, estan a la meitat del que tenien l'any 2010, fixa't. Si ens anem a les federacions espanyoles l'any 2010 estaven al voltant dels 70 milions d'euros. Avui, l'any 2025, han tancat amb més de 150 milions d'euros. Per tant, les federacions espanyoles han doblat el seu pressupost, nosaltres, les federacions catalanes, ens han dividit per dos el nostre pressupost. És a dir, si tu ens comparem amb els altres territoris de l'Estat, doncs escolti'm, no, és que la resta de l'Estat estan molt millor del que estaven, i nosaltres estem molt pitjor del que estàvem, no? És veritat que el president Illa, amb aquest nou govern, ha manifestat doncs, la voluntat d'intentar subsanar la situació, i va fer una cosa que nosaltres vam veure amb molt bons ulls, que és la creació de la Conselleria d'Esports. Van crear per primera vegada una Conselleria d'Esports. Això, quina és la conseqüència? No? Si tens una conselleria, doncs s'ha de dotar pressupostàriament. I això em consta que el conseller doncs és una de les coses que està lluitant. Però bé, el president Illa ja fa un any i mig que està al poder, i en aquest any i mig no s'ha notat. Que serà perquè no hi ha pressupostos, que seran perquè hi ha excuses. A la vida en general sempre pot
sempre trobar excuses. En aquest cas suposo que l'aprovació de pressupostos és la pedra angular de tot això,
Però també és veritat que, per exemple, van dir farem el Trueta i van fer una modificació de crèdit i van posar 800 milions d'euros per fer el Trueta i tampoc tenien pressupostos. O van dir, escolta'm, crearem la Conselleria de Política Lingüística, l'hem de dotar amb 70 milions d'euros i van fer unes modificacions pressupostàries i ho van aconseguir. És a dir, si volen, poden, no? I aquí la Conselleria a mi em consta que està en aquesta línia i hem d'apretar tots perquè el govern realment, almenys a l'any 2026... ha de donar a les entitats, a federacions, clubs, consells esportius i les seves unions, almenys ha de donar els mateixos diners que donava el 2010. Fixa't el que estem demanant. És que ja més humilitat ja no podem transmetre.
Les dades que tinc, Gerard, és que ara mateix, amb el pressupost que hi ha, només es cobreix un 15% de les necessitats que poden tenir, o les necessitats reals dels clubs. És així? És així?
I molt menys, perquè t'explico. Aviam, si parlem dels clubs concretament, estem parlant que hi ha al voltant d'uns 7.000 clubs actius a Catalunya. En el registre n'hi ha 12.000, però actius, n'hi ha uns 7.000.
Sí.
De tots aquests 7.000, no arriben a 5-6 milions d'euros de subvenció de la Generalitat. Amb 6 milions d'euros dividit entre aquests clubs, no arribes a cobrir res de res. Què és el que passa? Si tu te'n vas a Canàries, o te'n vas a Balears, o te'n vas a Castella i León, o te'n vas a València, els clubs d'allà sí que reben suport, i un suport molt més, diguem-ne, quantitatiu, per les seves activitats que els clubs catalans. I, per tant, ens fem i som molt menys competitius també a les competicions estatals per aquesta raó, saps? Per tant, és important que aquesta situació reverteixi de forma immediata.
I és curiós perquè amb el talent esportiu que hi ha a Catalunya, és a dir, quan veus figures, estem parlant d'una situació que no s'entén amb el pressupost que hi ha i totes les figures que tenim, tot el talent que hi ha.
No, i a més hi ha una dada que també és molt, 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 jo diria, que ens pot deixar molt astorats, no? Nosaltres l'altre dia vam presentar amb la gent del Gran Recapte, doncs per fer una campanya amb tots els clubs, per recollir aliments, etcètera, etcètera. I el que ens deien la gent del Gran Recapte és que 4 de cada 10 nens a l'àrea metropolitana de Barcelona estan en risc d'exclusió social. Això vol dir que no pot fer els 3 àpats que normalment es fan, que no poden fer extraescolars i, òbviament, que no poden fer esport. Per tant, quan nosaltres estem reclamant aquests 1.000 milions d'euros, quan nosaltres estem reclamant que se'ns han retallat aquests 15 anys, o quan nosaltres estem reclamant, hòstia, almenys tenir el que teníem l'any 2010, és també per donar oportunitats a la nostra societat, i és per fer una societat millor. O sigui, les entitats sense ànim de lucre no reparteixen dividendos. Aquí ningú s'està lucrant a diferent d'altres sectors. Aquí el que estem fent és d'un interès públic i social brutal, i és per la millora de la nostra societat. Per tant, si algun lloc s'ha d'invertir en valors, en integració, i sobretot amb capacitat de tenir una població amb salut, és amb esport. I, per tant, és una emergència nacional que s'inverteixi el que toca invertir a les entitats del nostre país.
Carai, la situació és aquesta, és una crida d'auxili, pràcticament, perquè per tal com llegia les dades i tal com el que m'estàs explicant, estic veient una situació molt límit, molt tensionada, Gerard?
Molt tensionada, tan tensionada que se'ns estan morint. O sigui, el 70% dels clubs han mort, i han mort perquè no tenen instal·lacions, perquè no tenen suport econòmic i perquè no hi ha aquest acompanyament a les nostres entitats. I si bé és veritat que la gent cada vegada practica més esport, perquè l'esport en termes generals s'ha posat més de moda, sobretot després de la pandèmia, si això no ve acompanyat de polítiques econòmiques en favor de, sobretot, les entitats sense ànim de lucre, que són les que desenvolupen amb aquest interès públic i social l'esport, doncs anirem pel pedregar. I per això aquesta crida d'auxili, per això aquesta campanya que hem començat, vam fer un vídeo que en xarxes socials ha tingut més de 3.300.000 visualitzacions. O sigui, això vol dir que a la gent li interessa això que estem dient. No és una cosa que diguis, no és un sector raret que està demanant... No. La gent, tenim un suport popular absolut. I, per tant, és molt important que... És molt important que això reverteixi.
Doncs, senyor Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de la Confederació d'Unions de Federacions Autonòmiques d'Espanya, escolta, gràcies per fer-nos aquesta radiografia de la situació, una radiografia dura, molt dura. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Esperem poder donar bones notícies ben aviat.
Tant de bo sigui així, tant de bo sigui així. Bé, aquesta és la radiografia. El problema és que quan hi ha un agravi comparatiu important entre altres comunitats autònomes, quan veus que altres comunitats autònomes estan lluny del que està passant aquí, allà per millor, hi ha moltes coses que passen pel cap, conforme a pressupostos. I el primer que fan habitualment els polítics davant de tot això és buscar culpables. Aquí assenyalem. Espanya roba? No sé, digo jo, és una d'aquestes coses que en funció de quin polític hi ha és la primera cosa que et deixaria anar. És una qüestió de pressupostos, perquè tal i com s'explicava el Gerard, sí que hi ha partides especials. És una qüestió bàsicament de voluntat, no sé. Segurament, i amb això faig una petita reflexió, hi ha un problema de maquinària burocràtica importantíssim darrere de tot això. És a dir, que no dubto de la bona voluntat de la política i dels que ens toca administrar. No dubto. Però alguna cosa passa aquí quan arriben a tenir i a tocar poder, a tocar realment la capacitat administrativa, que no arriba a port. Llavors, hi ha algun mecanisme, alguna qüestió, i sospito per totes les xerrades que hem fet en aquest programa, que sigui aquesta espessa burocràcia, aquesta manera de fer les coses, tan demodé, tan antiquada, tan poc àgil, tan poc dinàmica, tan allunyada de les necessitats reals de la societat, el que fa que aquestes coses, com d'altres, perquè avui parlàvem d'esports, però després parlarem d'educació, per exemple, una altra història, que fa que aquestes coses no arribin. Va, que de seguida parlarem d'una altra història. Parlarem d'aigua. Embotellada, perquè, bàsicament, un 80% dels catalans compra aigua embotellada. De seguida en parlarem d'això, aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans, mira, tant l'aigua per la part d'hidratació com l'esport per la part de la salut tenen una repercussió clara i definitiva en el teu cor. I si realment vols tenir una bona analítica i saber com està la situació del teu cor, o si necessites aquests informes i aquestes proves, ja saps que tenim la sort de tenir Inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuidant del teu cor, realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida. Programa la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, ho tens tot allà. Afortunadament tenim Inscor. Tota la web. Inscor, bcn.com.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Productos artesanos en Oliva Jaén. Ya tenemos el aceite cosecha temprana, quesos con sabor inimitable, embutidos de Cazorla Girona, los mejores de todo el país. Oliva Jaén, 93-666-9173. Si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Estamos en calle Josep María Molina 28 de San Feliu de Llobregat, en olivajaén.com, en Instagram y en Facebook.
Atento oyente, este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han abrazado Xabi Alonso y Vinicius, ¿eh? Los dos se han abrazado, entrenador y jugador, después de la victoria. Y Xabi Alonso le ha elogiado en todas las declaraciones. Ha hablado de los goles de Mbappé, pero del gran partido de Vinicius. Es algo que tenemos que comentar porque ha estado francamente bien.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peugeot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Quin tipus d'aigua consumeixes? De l'aixeta? Embotellada? Si és embotellada mineral, vaja, hi ha alguna marca especial que vulguis? I per què compres aquesta marca en concret, si és que compres aigua embotellada? És una qüestió per la composició de l'aigua o senzillament per preu? Busques la més barata? Busques la mineralització en funció d'una dieta determinada o d'un consell del mèdic? I aigua amb gas, entraria dins d'aquest concepte? Mira, hi ha una cosa bàsica, i començarem per aquí, que si vols estalviar diners, si vols realment estalviar diners, l'aigua que has de beure és l'aigua de l'aixeta. Això és indiscutible, és la més barata. I segura, segura també, eh? Això sí. On està el punt aquí? Bàsicament és en el sabor. Aigua de l'aixeta més dura, més tova, el sabor és el que fa aquesta diferència. No la seguretat des del punt de vista de salubritat, de sanitat, que això és una aigua que s'analitza cada dia, sinó del sabor. Aquí és on el consumidor tenim aquí el nostre punt que ens fa decantar per una qüestió o per una altra. Però parlem d'un estudi que ha fet precisament l'OCU, l'Organització de Consumidors Usuaris, que reflexa molts punts de tot això. Per exemple, comunitats on es veu més aigua de l'aixeta o embotellada en funció d'on sigui. En parlem amb l'Enrique García, que és portaveu de l'OCU, de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Enrique, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo llevas el tema del agua embotellada? ¿A ti te gusta? ¿Te llama la atención?
Pues yo vivo en una... particularmente no tomamos agua embotellada en casa, preferimos el agua de grifo. Ahora, esto varía notablemente en función de la zona, ciudad autónoma donde vive, sí, claro. De la zona incluso también, ajá, porque depende de la calidad del agua del suministro de grifo, que no es uniforme, ni mucho menos, depende, hablamos de calidad, cuidado, sí, ¿no? Sí, de sí. Seguridad, hablamos de lo buena o mala que nos sabe el agua, porque en términos generales el agua...
Es segura, cuando se consume la del grifo es segura para consumir.
Pues mira, es de los pocos productos que decimos, que podemos decir desde OCU, que... con total seguridad, cuando se bebe agua del grifo, es segura desde el punto de vista sanitario. ¿Por qué? Porque el agua es de los productos más analizados día a día. Hay unos controles exhaustivos sobre su calidad sanitaria, insisto. Luego otra cosa es, lo duro que es el agua, la dureza, claro. Y eso ya depende de dónde se coge el agua. Y hay zonas donde tradicionalmente el agua no es buena. Y esto se nota en los clientes del agua mineral. Aquí Cataluña no sale bien, es la segunda comunidad autónoma donde más se bebe de forma habitual agua embotellada en el domicilio, un 66% de los que contestaron a nuestra encuesta. Y el ABEBEN ocasionalmente, Cataluña y Aragón, es el porcentaje mayor del territorio nacional, con un 83% Cataluña y solo Aragón un 84%. Fíjate, curioso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho, a nivel de España, los datos que dais es de 4 de cada 10 españoles, pero si veo que si nos referimos a comunidades autónomas como Cataluña y Aragón, esto se dispara mucho.
Sí, sí, efectivamente, se dispara mucho y, bueno, pues tiene que ver un poco con la calidad del acopio de agua, que depende del terreno, no es una cuestión. Depende de dónde se coge el agua, de las características geológicas de ese terreno, hacen que el agua sea más dura o menos dura, y esto al paladar pues resulta más agradable o menos agradable. La solución, pues muchos recurren a este agua mineral envasada,
¿sí?
Donde, bueno, pues el 70% de la población lo compra habitualmente, pero de forma regular, pues Cataluña y Aragón son el porcentaje mayor.
Claro, entonces la conclusión después de esta encuesta que habéis hecho es que cada vez se consume más agua embotellada, más agua mineral embotellada.
Sí, 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 también. Bueno, pues como una forma también, no solo en las comunidades donde el recurso más fácil porque el agua de grifo tiene peor calidad, sino en otras también va aumentando el consumo progresivamente. E incluso en los establecimientos de restauración también se va consumiendo más agua, y ya la prueba es, por ejemplo, el agua con gas, donde ahí sí que hay una cuestión de gusto y de costumbre.
Conforme el agua con gas, no sé si tenéis algún dato, ¿dónde se consume más el agua con gas?
No, hablábamos de agua mineral sin distinguir una u otra.
Vale, de acuerdo, o sea, entraría dentro de este concepto.
Sí.
Claro, pero si buscas sostenibilidad y economía en el bolsillo, evidentemente el agua mineral no entraría dentro de ese concepto, ¿no? Entiendo.
Efectivamente.
Porque es una pasta en comparación, te gastas mucho más.
Con diferencia, el agua de grifo es muchísimo más barata y muchísimo más sostenible, ¿no? El precio del agua, del litro de agua, el agua de grifo es infinitamente más barato que el precio del agua del agua embotellada, que tiene de media un precio pues que roza precio medio roza casi el euro por litro, 0,97, aunque hay diferencias de precio muy notables, ¿no?
Va en función de las marcas, en función de muchísimas cosas. Bueno, está claro que hay una tendencia hacia este agua embotellada que debo entender que son las razones que hay, básicamente son por el sabor, básicamente.
No, sí, sí, no. Sí. Eso explica las diferencias territoriales, ¿no?
Sí.
El sabor, y eso hace que, por ejemplo, en zonas donde se consume mucha agua, pues el precio baje notablemente porque son de manantiales y ahí hay mucha demanda, ¿no? Entonces, verá, el precio para los consumidores, para el 63% de los consumidores eligen el agua mineral en función de el precio, ¿eh? Esto se explica por los que lo beben de una forma más habitual.
Vale.
El 37% tiene en cuenta la marca o el manantial, que es determinante en el agua mineral, ¿no? Es decir, que la marca es importante para uno de cada tres consumidores de agua mineral, y el resto, para dos de cada tres, pues lo que hacen es comprar la más barata porque la consumen con mucha habitualidad.
O sea, digamos que no se están fijando en la composición o qué tipo de minerales lleva ese agua, sino se fijan en marca sobre todo y en el precio.
Efectivamente, sí. Solo determinado tipo de aguas para determinadas patologías, por ejemplo,
claro,
el sodio y demás,
sí, sí.
Son las que se consumen pues por eso, por consumidores
que lo necesitan, que necesitan esas características determinadas.
Eso es, ahí es donde más se fijan en la composición. El resto, pues como hemos dicho, dos de cada tres el precio y uno de cada tres la marca.
Bueno, pues ya lo sabéis. Son datos curiosos que nos dejan reflexionar si compreu aigua embotellada, per què ho feu, exactament. Si és pel sabor, si és per la consumició, si és per la publicitat, per la pressió comercial que hi ha davant d'aquests anuncis, hi ha molts tipus, Pues, Enrique García, portavoz de la OCU, oye, gracias por comentarnos este estudio con nosotros, muy amable.
Molt bé, bon dia.
Bon dia, saludo. Cuídate. Cuídate. Bé, bàsicament és això. Després va en funció de cadascú que pugui escollir tot allò que li vagi millor, tant per la butxaca com pel sabor, perquè és veritat que l'aigua de l'aixeta, en funció d'on la beguis, no tinc dubtes de la seva salubritat, eh? Però sí del preu. Va, que de seguida en parlarem i rebrem aquest estudi al Sergio Parra, el nostre viatger, a veure a on ens porta avui, que segur que és un conte i un viatge magnífic.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Unas buenas chuletas de lechal, el marisco más fresco o todo un Jouvet y Camps se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Herrera a Cope.
Cope, Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya.
Tiene una capacidad de que se toma alucinant, una capacitat de clavar-nos gol per l'esquadra amb coses que dius, va, esto ya me lo sé, va, esto ya lo sé, però no. Sempre té un as a la màniga per sorprendre's. I per això ens agrada que ens agafi de la mà i que ens porti a viatjar a diferents llocs del planeta, del lloc, de l'univers. Estic fent referència al Sergio Parra, el divulgador científic de costums, viajero, curioso, escritor... Sergio Parra, bienvenido, Sergio.
Y autónomo.
Y autónomo, sobre todo autónomo. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo encantado de que estés aquí y dispuesto. Mira, tengo casi los pelos de punta esperando. Yo aún no sé de qué me vas a hablar. Por cierto, ¿dónde vamos hoy?
Bueno, a ver si te la sabes esta.
Vamos a no, hasta ahora no me he sabido ninguna.
Y si no, pues ya buscaré alguna manera de escapar.
No hay ningún problema.
A ver, nos vamos a San José, California.
Sí.
Y vamos a visitar la que yo creo que es la casa más loca del mundo.
Vale, ya esta no me la sé, esta ya me preparo porque esta sí que no me la sé. Explícame esto.
Bueno, esto es la casa de la viuda del inventor del rifle Winchester.
Ajá.
¿Vale? Una tal Sarah Winchester, que, bueno, su marido hizo una fortuna enorme.
Hombre, ese hombre, el Winchester, fue la gran revolución armamentística en los Estados Unidos y, vamos, este hombre ganó una pasta tremenda.
Totalmente. ¿Qué sucede? Cuando falleció su marido, pues ella heredó una gran fortuna y también una gran mansión, pero visitó a una medium que le dijo que, claro, su marido era responsable de la muerte de muchos inocentes, muchos indios y demás, y que todos esos espíritus acabarían por vengarse de ella algún día.
Ir a por ella. Vaya, vaya, vaya. Aquí empieza el show.
Aquí empieza el show. Entonces, Sarah Winchester entró en un nivel de paranoia brutal y dedicó básicamente toda su fortuna a seguir una serie de directrices de la médium para modificar la casa, para no ser encontrada por los espíritus, sobre todo por la noche, que es cuando ella estaba un poco más despistada, durmiendo, y podía aparecer el espíritu en cualquier momento y llevársela al más allá, ¿no?
Vamos, que la médium se llevó un porcentaje, supongo, suculento por estos consejos, claro.
Es posible, es posible. La cuestión es que contrató a un ejército de trabajadores.
Sí.
Que estuvieron trabajando día y noche en la casa, construyendo habitaciones, pasillos, añadidos, quitando, poniendo, durante 38 años ininterrumpidamente.
¿Qué dices? ¿En qué convirtieron esa casa? ¿En un laberinto, supongo, o algo?
Pues imagínate. O sea, desde 1884 hasta 1922, ahí no pararon de trabajar. Un poco a veces como las obras que también empiezan aquí en Barcelona.
Bueno, como cualquier obra pública, que en fin, ¿cuánto tiempo llevamos con las Ramblas, por ejemplo?
Exacto. Pues esto es a propósito. De hecho, era tan complicado la obra que todos los trabajadores tenían mapas que iban actualizando y aún así se perdían en la casa, del follón que era eso.
O sea, una casa además de enorme, laberíntica.
Claro, estamos hablando de una casa que tenía 160 habitaciones, 954 puertas, 40 escaleras, 47 chimeneas, pero solamente una funcional, el resto eran de pega, 52 tragaluces, 6 cocinas, 13 baños, 10.000 ventanas.
Una nevera en cada habitación, porque si te pierdes ahí puedes morir de hambre.
Claro. Luego, aparte, tenía 7 plantas, ¿vale? Y, bueno, lo más raro de todo es que básicamente habían, de repente, escaleras que subían y no llegaban a ningún sitio. Acababan en el techo, por ejemplo. Lo hacían a propósito por si un espíritu
claro,
iba por allí, pues se perdía o se daba contra la pared.
Claro.
Bueno, en fin.
Todo muy coherente. Exacto. Sí, está todo en su sitio.
Luego había escaleras con peldaños minúsculos, muy pequeñitos, porque Sara sufría artritis severa, así que mandó construir escalones de apenas unos centímetros para poder subirlos sin dolor. Luego había columnas instaladas al revés, ¿no? Algunas estaban colocadas con el capitel hacia abajo en vez de hacia arriba. Luego había puertas con dos cerrojos exteriores y ningún interior. O sea, si podías entrar, pero no podías salir.
Madre mía, pero esta pobre señora, ¿han encontrado su cadáver? Porque igual se ha perdido por la casa y ha muerto allí, pobrecita, y no la han encontrado todavía.
Murió canónicamente, eso sí.
Ah, bueno.
O sea, nadie se perdió en la casa, pero
bueno,
hubo problemas. O sea, yo te digo que algún trabajador a lo mejor estuvo horas dando vueltas hasta poder salir de allí.
Madre mía.
O sea, imagínate una casa.
Ya.
38 años, sin parar de ser modificada.
¿Cuántas plantas me has dicho? ¿Siete plantas?
Siete plantas.
¿Siete plantas? Imaginaos cómo está el tema. ¿Y esta casa ahora qué es? ¿Una atracción turística o...?
Yo he estado en este sitio.
¿Has estado?
He podido estar. Ahora mismo se llama Winchester Mystery House. Y vaya, pagando una pequeña entrada puedes visitar una parte de la casa. No toda entera, porque la mayoría está ya muy vieja y está destartalada, pero al menos 3 o 4 habitaciones visité.
¿Y responde a las expectativas que me explicas?
Totalmente. O sea, es una locura. Esa casa es una locura. Por fuera ya da miedo. Tiene una forma así como victoriana, muy típica de las
pelis estas de miedo y demás.
Exacto,
¿no?
Pero por dentro es una locura. Es una locura.
Yeah.
Y además es que si te empiezas a fijar en cosas, te das cuenta que, por ejemplo, que el número 13 es muy importante. Entonces, siempre encuentras en las habitaciones 13 candelabros, 13 escalones y hay una escalera, 13 ventanas. Siempre es el número 13 en todo.
Es alucinante. Bueno, es uno de los afortunados que ha visitado esta casa, que los herederos, no sé, porque ahora, ¿a quién pertenece esta casa? ¿A los herederos?
Esto lo compró el ayuntamiento.
Ah, vale.
Y lo convirtió en un lugar como de turismo. A ver, tiene una parte un poquito friki, cutre, no deja de ser el típico sitio para, sobre todo en Halloween, la gente va a pasárselo bien y tal. Pero bueno, yo creo que la historia merecía ser contada.
Y cuando la visitaste, te pusieron un guía que te iba explicando... Sí. Todas las historias.
Sí, ¿no? Sí, íbamos en grupos de 20 personas y había un guía que te iba... Hacía un poquito de espectáculo, en plan, seguidme, que os podéis perder y nunca encontraréis la salida. Yo creo que no es tan exagerado, pero bueno, es divertido.
Vaya, oye, siempre nos sorprendes, Sergio, de verdad. Yo no sé cómo te lo haces y además aquí has estado. Celebro que conserves tu cordura y que sigas...
Que no me haya perdido, ¿no?
Que no te hayas perdido en la casa. Sergio Parra, muchísimas gracias.
A vosotros.
pues ja veieu. Per cert, totes les xades que estem tenim aquí, amb la del Sergio, que ja marxa també, la tindrem al web, eh? Ja sabeu, cope.es, cope.es/Catalunya, i a través de l'aplicació, doncs, seleccionant Cope Catalunya, mentre a l'aplicació de Cope i Cope Catalunya, allà trobarà. Tanquem arrere des de Cope Catalunya i Andorra, de seguida obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra per parlar, bàsicament, del tancament del personal de serveis a educació. S'han tancat allà i fins que no hi trobin una solució no sortiran. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre coses i ens actualitzem.